Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Set minuts que passen de les 5 de la tarda, déu-n'hi-do quina entrada amb aquesta música. Després de 5 mesos d'aturada, els guionistes de Hollywood avui han tornat a la feina. Han estat 148 dies d'excepcionalitat en què Hollywood, per primera vegada en els seus 63 anys d'història, doncs, ha hagut de parar màquines, dir fins aquí, arran de la vaga dels actors i guionistes que reclamen doncs, una millora de les seves condicions laborals. Una aturada, podem dir que, paralitzat durant gairebé mig any la indústria del cinema i la televisió als Estats Units i que, de retruc, què passa? Doncs que ha afectat a tot el món. El diumenge passat, sense anar més lluny, el sindicat de guionistes i les productores van arribar a un principi d'acord i avui mateix han tornat a treballar. Per la seva banda, els actors segueixen aturats i lluny, ho dèiem fa una estoneta, abans d'arribar a aquest possible acord. Per valorar doncs, aquesta última hora, saludem el periodista i col·laborador del programa Antoni García Ramón, que ja ens escolta, que ha seguit molt, molt de prop aquesta vaga a Hollywood. Com estàs, Toni? Bona tarda.
Ei, què tal? Com esteu?
Què tal, Toni? 150 dies de vaga. Tu t'imaginaves que fos tan llarga o no?
No, jo imaginava que seria més llarga. De fet, sí, de veritat, em sorprèn que hagin arribat a un acord tan ràpid, donat les diferències entre el que demanaven i el que oferien. Però suposo que al final ha passat que tot estava parat. Vull dir, quan dic tot, dic tot. I clar, ja arriba un moment en què no es pot suportar més aquesta pressió.
Clar, Toni, quines són aquestes diferències? O sigui, què demanaven els guionistes i els actors de Hollywood?
No, la gran diferència, diguem-ne, era que els estudis volien, per posar un exemple, diguem que tu vas a una sèrie, no?, com a figurant, capturen la teva imatge amb intel·ligència artificial i els estudis volien que podeu usar la teva imatge sense pagar-te ni un duro per la resta de la teva vida.
Clar.
És una de les coses que s'havien posat a sobre la taula. Mm. Això significava que qualsevol actor nou o amateur, no?, que aspirés a una carrera a Hollywood, però la seva joventut hagués participat a una sèrie o a una pel·lícula, ja tenia que cedir els drets de la seva figura i el seu rostre a un desconegut per la resta de la seva vida. Clar, és una cosa molt exagerada. També hi havia, òbviament, diferències de sou, diferències de sindicació, hi havia un munt de coses, però crec que la part més important era la que regulava els drets d'imatge dels actors, que és el gran cavall de batalla, perquè ara que s'ha començat a fer proves de veritat amb la idea de que una intel·ligència artificial pugui replicar un actor, doncs aquí estava el gran cavall de batalla, perquè òbviament això és un tema molt perillós.
Clar, i quins han estat per tu, o sigui, aquests punts claus, no?, la resolució del conflicte?
Bueno, encara no s'ha vist el contracte sencer que han signat, perquè s'ha donat tot amb, diguem-ne, amb mossegadetes petites, no? Però això de la IA, l'intel·ligència artificial, s'ha anul·lat. En principi tothom tindrà treu la seva imatge. S'han arribat també en diferents escales a millores en els sous dels actors més petits, perquè diguem-ne que el gran perjudicat de tot això eren els actors petits, obviamente, les estrelles de Hollywood. Aquí han participat per dos motius, solidaritat i por. Clar, tampoc pots enfrontar el sindicat, que recordem que Estats Units és una cosa molt poderosa. Però aquí sobretot han estat els sous i per sobre de tot el dret d'imatge. Vale, que era la gran cavall de batalla. Si no es podia arreglar això, no s'arreglava la vaga. No sé exactament com ha quedat al final, però segurament aquesta part, no?, on s'especificava que si tu anaves a una sèrie o una pel·lícula ja no podies mai més en la TV tenir tot sobre la teva imatge, això s'ho ha encarregat.
I escolta, i a casa nostra, tu t'imagines que ens podríem trobar en una situació similar com el que ha passat a Hollywood?
No. La resposta curta és no.
És no.
Primer, el nivell de sindicació dels actors a Estats Units és grandíssim. Tothom forma part del sindicat.
Yeah.
Aquí, el nostre país no és el mateix. I després que la força que tenen, clar, hem de pensar en el tamany i el volum. És a dir, què produeix Estats Units? Estats Units produeix de forma global. O sigui, tu veus totes les sèries que es fan als Estats Units.
Clar.
Les sèries espanyoles es veuen als Estats Units. Clar, el cinema espanyol o les sèries espanyoles no són un fenomen global, excepte casos paradigmàtics com La Casa de Papel. Però tot el que es produeix als Estats Units té un, diguem-ne, que és en l'Occident mana. Llavors, hem de veure la capacitat que té un de fer palanca. Això és el primer. El segon, això que he comentat de la sindicació. El tercer, que qui té ganes de barallar-se aquí? Clar, als Estats Units estan disposats a anar 6 mesos a la vaga, això vol dir que no cobres.
Clar, aquesta és l'altra, que no cobres, clar.
No cobres de res, però no només això, sinó que tota la gent que està al teu voltant, i això em refereixo a equips tècnics, la gent que grava, la gent que fa els caterings, tot això també es para. Que estàvem parlant de que al dia es perdien 40 milions de dòlars, només en sous secundaris, als Estats Units. Clar, no tenim el mateix pes, i això vol dir que la pressió que tu pots fer de cara a l'empresari és molt més petita. I a part d'això estaria la solidaritat, quanta gent sortiria, no? O faria, no vull no parlar d'esquirols, però sí, qui serien els esquirols, sí. Qui no transigiria, aquí hi ha molts interessos que als Estats Units també hi són, però pel pes dels propis sindicats és impossible d'evadir.
Mira, Toni, aquí a l'estudi ens acompanya l'Albert Plans. Ell és guionista i professor de guió a la Universitat de Lleida i també a la Universitat de Barcelona i és membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Albert, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els
guionistes de Catalunya, de moment, no teniu pensat fer vaga?
No, de moment no. Vull dir, nosaltres, a l'hora de defensar els nostres interessos, estem, com bé explicava en Toni, en una situació molt diferent que els americans, no? I lluitem perquè cada vegada hi hagi la situació dels guionistes sigui més bona, però estem lluny ara mateix de poder convocar una vaga per diverses raons, no? Una raó ja l'apuntaven. Allà tothom està sindicat, no perquè sí, sinó perquè si vols treballar en la indústria és obligat estar sindicat, no? En canvi, aquí no. Aquí no és ni molt menys obligatori, no? Llavors, això et dona una força brutal, no? I, a més, l'altra cosa que també és important és que el marc legal que tenen ells és molt diferent que el nostre, mentre que ells poden fer una vaga, i aquesta vaga té com a objectiu pactar un document d'obligat compliment, no? Perquè si no, perquè fas una vaga, no? Has d'arribar a un compromís que sigui obligat. Aquí els guionistes, la majoria de nosaltres treballem per compte propi, no? Per tant, som autònoms i, com bé sabeu, els autònoms no poden firmar un conveni col·lectiu, no? Sinó que només els treballadors que treballen per a empreses, no? Llavors, aquesta situació, que és una cosa que també s'està treballant, que fins i tot des del govern espanyol s'està intentant canviar la legislació perquè professions com les nostres, malgrat ser autònoms, doncs puguem, els nostres sindicats tinguin representativitat i puguin firmar convenis, doncs, bueno, això que és desitjable i que esperem que això passi tard o d'hora, de moment això no existeix i, per tant, no tindria massa sentit ara mateix fer una vaga perquè no podríem firmar aquest contracte d'obligat compliment. No? Llavors, aquesta situació genera una certa debilitat, esclar.
Doncs ara continuem parlant amb l'Albert. Toni, moltíssimes gràcies per haver entrat avui en directe. Ens veiem demà, eh? Apocalipsi Now.
Sí, i a vosaltres, i ara ens a l'Albert, també soc autònom i...
Ja sabem de què parlem,
ja sap de què parla.
Som uns quants, en general, sí.
Toni García Ramon, merci.
Vinga, que vagi molt bé.
Salut, adéu.
Salut, adéu.
Com dèiem, continuem amb l'Albert. Albert, tu ets guionista, ets professor de guió a la Universitat de Lleida i de la UB i ets membre també d'aquesta Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Vosaltres com ho heu seguit, aquesta vaga? Tot el que passava a Hollywood, saps?
A veure, amb moltíssim interès, perquè allò que reclamen ells és una problemàtica que ens podem trobar ara mateix nosaltres, no? Per exemple, tot el tema que hi reclama. No? Ara gairebé tothom està veient sèries on? A les plataformes.
Sí.
No? Llavors, com es mesura l'èxit que té una sèrie? Perquè la nostra feina moltes vegades està vinculada a l'èxit i al fracàs i la lògica, no? No només professional i no només de projecció, sinó també econòmica, és allò que fa, si té èxit, en principi, doncs tens una remuneració més alta que si no té èxit. Val. Les plataformes no explicaven l'èxit de les pel·lícules i de les sèries. Era impossible saber quin èxit havia tingut realment una pel·lícula i una sèrie. Llavors, aquesta informació era fonamental tenir-la per poder doncs, liquidar, no? o determinar quins guionistes es mereixien guanyar més o menys. Bueno, això és una cosa que han aconseguit els guionistes nord-americans i esperem que això s'acabi traslladant
cap aquí
i, per tant, es pugui saber quanta gent realment veu les sèries, durant quant de temps, etc. Aquí el sistema de gestió de drets és molt diferent. No?
En quines diferències hi ha?
Doncs, per exemple, aquí hi ha una cosa que es diu SGAE, que és prou coneguda, sí. I una altra que es diu DAMA, que també és coneguda, que són societats de gestió que precisament recapten uns diners de les televisions, no? I que distribueixen aquests diners segons l'èxit que tenen els productes. Val? Aleshores, és el sistema espanyol, és bastant únic al món, no? I per realment poder liquidar aquests drets, no? Aquests drets d'autor, cal que tinguin una informació clara, fidedigna, real, de l'èxit o no èxit de, de les sèries, no? I, per tant, una de les coses que reclama és que tota, que reclama és que realment els autors, né, que no només són els guionistes, sinó que també són els músics i també són els directors, no, rebin segons l'èxit que tenen les obres que fan i que es veuen en aquestes plataformes. Clar, si no se sap quin èxit ha tingut, és molt difícil.
És impossible, clar, és el que estava pensant.
Aquest és un tema clau. Un altre tema clau que és molt important que els americans, i que aquí també està passant, és que ja els americans deien, ostres, s'està passant un fenomen que és perillós per a la professió i per la qualitat de les nostres obres. És que cada vegada més sèries les feien menys guionistes. Per què? Perquè és més barat.
Clar.
Val? I el que han aconseguit, o sembla que han aconseguit, és un acord que diu que a l'hora de crear una sèrie es crearan grups mínims de guionistes. És a dir, per fer una sèrie, parlo de memòria, em puc equivocar, d'uns 6 capítols, com a mínim, hi haurà d'haver-hi 3 guionistes. Si és una sèrie de 50 minuts, de més de 12 capítols, com a mínim hi podrà haver 6 guionistes. Això què permet? Això permet que treballin conjuntament guionistes amb experiència i guionistes que no en tenen.
Nous.
I així vas d'alguna manera assentant i millorant la que és la professió de guionista. Mm. Fas que més gent pugui treballar, que gent pugui treballar amb més continuïtat i, per tant, consolides una professió que és fonamental per l'audiovisual. No? I aquí ens hi trobem, també. Cada vegada més sèries, si us hi fixeu, estan escrites per menys guionistes i això fa que hi hagi menys continuïtat a la feina i si hi ha menys continuïtat a la feina, com qualsevol feina, la qualitat es veu ressentida, no?
Perquè, Albert, també és veritat que sempre... Ostres, això és com bueno, que sempre ha transitat, diguéssim, al món dels guionistes, que ha estat com aquesta feina invisible. No sé si dir-ho d'així, d'aquesta manera, però saps aquesta
sensació?
Jo crec
que cada vegada menys, i gràcies també una vegada més als americans. Cada vegada més el que són els showrunners, els creadors, els productors executius de les sèries nord-americanes són persones conegudes, no? I molta gent, quan veu una sèrie, diu, vull veure una sèrie del David Simon, no? De The Wire.
Se li posa nom,
Exacte. Llavors, sí. Aquí, mica en mica, està passant i cada vegada passa més que reconeix, doncs, la figura del guionista, no? Jo crec que és obvi, és com és el primer autor el que s'inventa les històries, no? El que s'inventa els personatges, el que escriu els diàlegs, el que pensa les situacions, no? I, per tant, és lògic que sigui una persona reconeguda, no tant per una qüestió de fama, que no és això, sinó que com qualsevol persona, no? Allò que fas està bé que se't reconegui. Mm. I l'altra cosa que és important és que si se't reconeix, se't valora, i si se't valora, al final això també té una repercussió econòmica.
Clar,
i també i al final vivim d'això, vivim del nostre reconeixement i que se'n reconegui la feina, òbviament.
Com dèiem, tu ets membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Quins són avui els principals reptes que teniu?
Bueno, els principals reptes jo crec que són reptes compartits amb tot el sector aquí a Catalunya. Jo crec que hem vingut d'un moment complicat, que s'està donant la volta, que cada vegada hi haurà més producció, i jo crec que el gran repte és tornar a fer de la televisió de Catalunya un gran motor, no, de l'audiovisual, no? Que sigui un lloc de referència, que sigui innovador, amb sèries que tothom comenti, amb sèries potents, etcètera, etcètera. Jo crec que aquest és un dels reptes que tenim com a sector i com a guionistes també ens afecta. Com a guionistes, el gran repte que sempre que tenim és que nosaltres treballem a risc. Què vol dir? Nosaltres escrivim i no sabem si allò que escrivim es produirà o no es produirà. De fet, la majoria de les sèries que s'escriuen no es produeixen, no? Perquè costa molt tirar endavant. Mm. Què passa? Normalment els diners venen, entren a les productores, sí. Un cop es decideix que un guió es produeix.
Clar.
Val? Què passa amb tots aquells que no es produeixen?
Clar, es cobren,
doncs és un risc. És un risc. Per les productores és un risc. Mm. Què passa? Que tenim un ecosistema de productores mitjanes, petites, alguna gran, que arriscar-se a pagar el que escriure tots aquests guions que s'acaben escrivint, per ells és un risc massa elevat. I al final, qui acaba pagant els plats trencats? El guionista.
El guionista.
Per tant, un dels reptes que tenim és que la feina del guionista surti o no surti, com que és feina i com que es fa, doncs finalment sigui remunerada d'una forma justa, no?
Tu ara ho deies, perquè ara, si no m'equivoco, Albert, tu vas ser guionista a Plats Bruts?
Sí.
Clar, parlem una mica d'aquesta evolució que deies, que Catalunya torni a ser, no? Un referent. Com ha estat aquesta evolució? Perquè si és veritat que en aquella època que hi havia Plats Bruts, quines altres sèries hi havia...
Bueno, n'hi ha hagut moltes.
Quines més has treballat?
Bueno, Porca Misèria, Vent del Pla...
Exacte, no?
39-1, etcètera, etcètera.
Hem anat a menys? Què ha passat?
No, jo, aquí passa una cosa molt, 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 molt clara, que és 2008 hi ha una crisi brutal, i hi ha una retallada brutal de recursos a la televisió de Catalunya, sí. I on acaba impactant aquesta retallada, sobretot a la producció aliena. i les sèries, gairebé totes les sèries, menys la telenovela del migdia, és de producció aliena. Uh-huh. I això acaba repercutent, no? Abans havien hagut... Hi havia setmanes que es projectaven o es passaven dues sèries al vespre, més una sitcom, sí. Vull dir, hi havia molta producció, i quan hi ha més producció hi ha més possibilitat d'èxit. Val? Això és una regla molt bàsica, però és així.
Sí.
Val? Al baixar la producció, doncs, cada vegada, d'alguna manera, la presència de les sèries catalanes era més petita. Uh-huh. A més, Tempesta Perfecta, apareixen les plataformes, que triomfen com la Becrem, no? Uh-huh. I tothom es fa de les plataformes, uh-huh. I a més, amb unes produccions brutals, uh-huh. No? Perquè en saben molt i tenen molts recursos, i tothom s'enganxa a les sèries d'aquestes plataformes, i d'alguna uh-huh. manera la ficció autòctona també se'n ressent. Clar, davant del fenomen de les plataformes podíem fer dues coses, o retirar-nos o apostar al doble.
Clar.
No? Durant molt temps... Diguem que s'ha fet una certa retirada, eh? No s'invertien els recursos, no hi havia l'aposta per fer projectes agosarats que fossin capaços de competir amb aquestes plataformes, però és veritat que en els últims 2 o 3 anys, val, això s'està començant a tombar, i ho començarem a veure, jo crec, a partir del 24, val, perquè durant el 23 s'estan produint tota una sèrie de sèries aquí a Catalunya, que tenen el suport de Televisió de Catalunya, també de la Generalitat, i que a més busquen la complicitat econòmica de plataformes, val, que són sèries que tenen una temàtica més agosarada i que, a més, es fan molt més recursos. I jo crec que això...
Ajudarà, diguéssim.
Bueno, sí, jo crec que hi ha la consciència que calen més recursos i que és necessari tenir un audiovisual i una ficció potent pròpia, eh? Vull dir, i és absolutament compatible amb que puguem, a més, veure sèries de tot arreu, no?
Mm-hmm. Albert, abans et deia això, et comunicava compartia amb tu el fet aquest de potser que els guionistes fossiu, doncs, una part del gremi que estiguéssiu com més menys tinguts, però, clar, avui et volíem preguntar quina és la realitat laboral dels guionistes i si tu creieu, des de l'associació també, que esteu en desavantatge en comparació amb altres sectors de l'audiovisual. Si teniu aquesta percepció de la indústria de l'entreteniment.
Sí que estem en desavantatge. És a dir...
És complicada,
És molt complicada la resposta, perquè depèn molt, perquè la gent és aquells guionistes que estan en un moment dolç, que fan sèries d'èxit, tenen una continuïtat de feina, els que no, doncs no. Però això els hi passa al 3/4 del mateix als actors, que els que són coneguts i treballen molt, i els que no, doncs passen penúries, no? Ara mateix, qui és el que està més bé? La gent, els treballadors del món tècnic de l'audiovisual, perquè s'està produint moltes sèries, molts continguts audiovisuals, i aquesta gent té feina. És més, moltes productores tenen dificultats per trobar treballadors tècnics de l'audiovisual, no? Jo diria que la nostra situació està millorant, cada vegada és més bona, cada vegada hi ha més recursos per al guió, cada vegada s'estan produint més coses, i per tant... hem de ser optimistes. Jo crec que anem cap a cada vegada una situació més estable i més consolidada.
El Toni García Ramon parlava d'aquesta intel·ligència artificial, de com havia afectat en aquesta vegada els guionistes a Hollywood. De fet, demanaven aquests canvis en l'estructura econòmica i també salarial, com bé ens ha explicat el Toni, però aquesta intel·ligència artificial, que l'acord estableix que la intel·ligència artificial no podrà ser usada per escriure ni reescriure material ni per perjudicar els drets de l'escriptor, que sí que podrà utilitzar la intel·ligència artificial amb el consentiment de l'empresa, que és el seu torn, no podrà obligar a fer-la servir. No sé si m'he explicat bé.
Sí,
sí. És una amenaça? Albert, teniu aquesta sensació per la vostra feina, aquesta intel·ligència artificial?
Sí, tu pensa que ara mateix tu pots agafar-te una notícia qualsevol...
Qualsevol.
Posar-la al xat GTPI i diu, a partir d'aquesta notícia, escriu-me un argument.
Sí.
Val. Qui és l'autor d'aquest argument?
Qui és al darrere?
No hi ha un guionista. Segurament això ho pot fer, per exemple, un productor. Uh-huh. El productor pot anar amb aquest argument al guionista i dir, mira, jo sóc l'autor d'aquest argument. Val? I, per tant, això fa i et contracta tu perquè me l'acabis d'escriure o me'n facis el guió o me'l milloris. Però ja ens convertim en coautors. Clar, això no és just que algú que ha introduït una notícia en un programa entregui un argument i ja pretengui ser coautor d'un guió, que du molta feina i que requereix de molt coneixement. Per tant, cal protegir els autors, no?, de pràctiques que poden ser poc ètiques, no?
Mira, deixa'm, perquè deies que havies estat guionista a Plats Bruts, a veure si et sona això.
You see, we Catalans have our own language, Catalan, which comes from the Humilier d'Organyà, which is a kind of ancient sermons, much older than Don Quixote, which I am not saying is not good, but it is not so good, so good, it is not good either. Then we have our own architectural movement, which is modernism, which presented everything a bit crooked, with flowers and wavy ladies, eh? And whose maximum representative is Gaudí, who, as good as he was...
L'ha reconegut ràpidament, eh?
Sí, però no és ben bé el Jordi, eh? No és ben bé la veu del Jordi,
eh? És que teníem dubtes quan
l'hem
escoltat.
Però, bueno, això és una qüestió de temps, eh? Hi haurà un moment en què la veu serà clavada, clavadíssima, eh? Clavadíssima. Clar, això imagina't, no? Com és la teva veu, és la teva actuació. És una cosa que has creat tu. Són les paraules que hem escrit els guionistes.
Tal qual.
Bueno, això és d'algú, no és de tothom. Val? La feina és de qui és. Per tant, ha d'estar limitat, ha d'estar limitat. No, en aquest sentit, cal regular-ho, crec que és una eina, segur que servirà per fer coses molt positives, com qualsevol eina, s'ha de regular perquè no serveixi, perquè els espavilats no s'aprofitin de la feina dels altres, que aquest és el tema clau.
De vegades jo crec que no ens adonem, Albert, de la feina dels guionistes, que sempre estan, com ara abans ho parlava, darrere de les càmeres. Quins són per tu els guions més agraïts d'escriure? O quin guió t'ha resultat més complicat, tu, en la teva trajectòria?
Mira, agraït i complicat a vegades coincideix, a vegades no coincideix. Agraït, jo crec que una cosa que és important que se sàpiga és que la majoria dels guions que escrivim per televisió ho escrivim en equip, ho escrivim a 4, 6, 8 mans. I, per tant, com totes les feines del món, que sigui agradable té molt a veure la relació que tens amb els companys de la feina. Si la relació és fluida, si la relació és bona, si la relació és creativa, és un gustàs treballar de guionistes. I quan no, és molt complicada.
És complicat.
Vull dir que és una feina que hi ha moltes tensions, hi ha molts egos, es treballa moltes vegades amb un temps molt limitat i a vegades doncs, això genera nervis, genera mals humors i a vegades doncs, això fa que una feina que és molt bonica, que és la d'inventar històries, es converteixi una mica en un malson. M'ho he passat molt bé a Plats Bruts, m'ho he passat molt bé amb els companys del Vent de Pla, a Cubala, Moreno i Manchon també m'ho he passat molt bé. En general, som un col·lectiu que penso que tenim força bona relació entre nosaltres, no? I en aquest sentit és una feina que, vaja, tinc pocs mals records.
I tu, com a professor de guió, com pugen aquestes noves generacions de guionistes?
Mira, doncs com les nostres, hi ha gent que és molt bona, molt treballadora, que hi posa molta energia i molt de talent, hi ha gent que menys, i per tant, sortirà gent boníssima.
I tu hi ha molt ràpid quan tens un alumne d'aquests, dius, ostres, aquest,
no,
com
no,
puja?
No, perquè,
o es van
no, perquè la mira, hi ha una cosa que la nostra feina no és matemàtica exacta, no? I pot ser que una història que a tu et sembla que és brillant no et surti bé, i la següent, que et semblava que no era tan brillant, et surti una història de nassos, no? Aleshores, amb els alumnes, quan escriuen és el mateix. Potser la primera cosa que et diuen, no, això no és massa interessant, i la següent és, et sorprèn, no? Jo crec que és un ofici, a més, és una marató, no?, de llarga durada, i hi ha moments de tot en la nostra professió, no? Hi ha moments en què, pel que sigui, l'encertes, hi ha moments que no, no? Nosaltres mateixos vam començar amb Plats Bruts, que va ser la bomba, i després hem fet
coses... Us esperàveu, allò de Plats Bruts?
No ens ho esperàvem, però encara avui hi ha molta gent...
I que encara avui?
Sí, per això que et volia dir, és la primera feina que vam fer, teníem poca experiència, i vam tocar les tecles que s'havien de tocar, i la cosa va sortir rodona. Després hem fet altres coses que han anat bé, altres que no han anat gens bé. Mira, és també la gràcia d'aquesta feina, no? O la desgràcia, com no surten bé.
I després de contrarellotge, també, moltes vegades, no? Treballar amb el factor temps.
Sí, perquè, bueno, jo crec que és un mal general, eh? Que les decisions es prenen tard, ràpid, correm-hi tots, i això acaba afectant la qualitat de les feines, clar.
Tens actualment algun guió interessant entre mans?
Bueno, sí, estem treballant amb un company, amb una sèrie que hem rebut una ajuda per escriure-la, amb un alt productor s'està venent un projecte, a veure si el venem a una cadena. Sí, estem... Pensa que gran part de la nostra feina és això, és escriure, bellugar, ensenyar-ho als productors, intentar que el productor te la compri, llavors el productor ha d'intentar-ho vendre, i bueno...
Per tant, va més enllà del fet d'escriure, eh?
Oi tant. És una feina on no només has d'escriure, sinó que és la més complicada, eh? Moltes vegades t'has de vendre, no? I això a vegades és complicat.
Albert Plans, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia, guionista i professor de guió a la Universitat de Lleida, també a la UB, i membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya, amb l'Albert i també amb el Toni. Hem parlat avui d'aquesta vaga dels guionistes a Hollywood, que sembla que ja està,
ja s'ha acabat.
I estan treballant.
I amb èxit, a més.
I amb èxit, que és important.
És important.
Moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que passen 4 minuts de 6:15 de la tarda. Encarem aquesta recta final del programa, però és que avui no volíem acabar, doncs, la Fabricació Pròpia sense parlar, millor dit, del que va passar ahir la nit a TV3, que va emetre el primer capítol de Generació Porno, una sèrie documental que aborda frontalment i sense filtres, un tema incòmode, que sospitàvem que era greu, però potser no en teníem una idea exacta del gravíssim abast, i sobretot, Marta, m'acompanyes en aquesta darrera mitja hora, no?
Sí,
també
tant.
De les dures conseqüències que pot arribar a tenir, i és per això que hem pensat que aquí en el Fabricació n'havíem de parlar.
Hem quedat tots ben colpits, també ho apuntàvem avui a primera hora, i és que en el primer capítol es confirma la sospita que efectivament existeix una generació porno. Els testimonis del documental que vam veure ahir són adolescents que relaten, de fet, al costat dels seus pares i de les seves mares, relaten sense embuts com i per què van consumir porno per primera vegada, a quina edat, què és el que van veure i com els va marcar.
El primer accés a la pornografia actualment a Espanya és als 8 anys i el primer consum entre els 10 i els 11 anys. La dada per si sola parla.
primer vídeo porno que vaig veure va ser amb mon germà per l'estiu. Estàvem amb, teníem les nostres tablets.
En el mòbil, jo veo porno en el mòbil.
En el col·legio.
En casa d'una amiga que nos quedamos a dormir.
Me recordo buscar a Google parelles fent l'acte.
Això que estàvem jugant a un joc que es diu GTA i hi ha l'opció d'anar a un puticlub.
Estava amb una amiga i m'ha dit, mira, ma germana m'ha dit que busquis aquesta pàgina i vaig veure una paret amb un... amb un hueco així, amb un noi ficant el seu penis i una noia xupant-li.
12, 13 anys.
A los 11 o 12 anys.
9 anys.
Tenia 9 anys.
Tenia uns 12 anys, 11 o 12 anys.
Va ser amb 9 anys.
Com deies, Mercè, en aquesta última mitja hora de programa, volem analitzar l'abast d'aquesta xacra, perquè li hem de posar aquest nom, xacra, del porno, sobretot en infants. I per això saludem aquesta hora l'Anna Plans, que és presidenta de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vas tenir oportunitat de veure el documental d'ahir.
Doncs sí, he tingut oportunitat de veure'l.
I no sé, clar, nosaltres ho comentàvem aquest matí, jo crec que ha estat la conversa de la primera conversa del primer cafè. No sé com et va quedar el cos, perquè la veritat és que el que vam veure i el que vam sentir, ostres, ens va regirar l'estómac i va molt més enllà del que podíem pensar.
A veure, la Mercè segurament m'ha entrevistat alguna vegada.
Sí, Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? I moltes vegades la gent em deia que era molt exagerada, que bueno, ja fa uns anys que estic amb aquest activisme i que veiem a venir el que està passant. Però, clar, fins ara no s'ha fet res. En el programa d'ahir a mi m'agrada molt, sobretot, els professionals de Marina, el Pere, el Supinya, el Marc Magí i el José Luis García, que segueixo la seva feina, en seguim mútuament, i penso que va estar molt bé. Ara bé, entenc que molts pares i moltes mares, moltes famílies, es quedin, doncs, sobtats perquè realment no estan... Vull dir, desconeixen. O sigui, abans no es parlava de sexe perquè era un tema tabú i ara ja veieu de què es parla, no? Només cal veure, per exemple, els dos germans quan estaven parlant entre ells. No sé, vosaltres l'heu vist totes.
Sí, 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 Anna.
Estava molt més enllà d'això, no? I realment, doncs, ens hem... El que sí que potser m'agradaria, amb el tema de les famílies, hi he vist en algun punt una mica de frivolitat, potser. En lloc de que els professionals, els experts, m'han agradat moltíssim, doncs allà he vist una mica de més frivolitat. I potser m'hagués agradat també que hi hagués un altre model de família, perquè tenint que tots els joves estan veient pornografia, jo que ja saps, Mercè, que ho he estat denunciant durant molt
de temps. Sí, sí, que portes molt de temps fent aquesta denúncia.
Porto molt de temps i que, bueno, doncs ja m'agrada que surti ara, però si tot el que han fet des de l'associació, des de quan vam fer la campanya contra Pornhub durant el Covid, que regalaven un mes gratis, que no ens va fer cas ni el Tato, quasi mil i pico firmes, ja em diràs tu, no? Jo contentíssima de que sàpiga. Però també, doncs, a mi el que no m'agrada és això, no? Que generalitzi que tot el jovent ha vist pornografia. No, perquè també ens trobem a les escoles, de vegades joves que no s'atreveixen a parlar perquè, com has vist, no queda guai, no? No queda guai que tu no consumeixis pornografia, no queda guai que les noies es llencin abans, que fas empoderament, del que parlava també molt de la Marina i en el documental, no? Mm-hmm. Però, bueno, no pararia, vull dir,
estaria
tot un rato...
No, mira, et preguntarem amb què, potser amb el... Ja ens ho estàs explicant, Anna, però què és allò, no?, que et va trencar, perquè amb la Marta, bueno, és que amb tots era el tema de conversa d'avui, sobretot molts pares preocupats, avis també, no?, perquè és el que deia la Marta Hart, que estem davant d'una xacra amb majúscules, Anna. I sobretot aquest testimoni, no sé si en recordareu d'una noia amb el pare, que la noia deia que el porno és fonamental no?, en l'adolescència. I el pare es girava i deia, fonamental? Vull dir, que és aquest desconeixement, però cada cop i volta, no?, aquest documental, ostres, ens ha sacsejat a tots.
Sí. Bueno, és que estem aquí, d'alguna manera, el que veiem també és la poca comunicació que hi ha amb els pares.
Correcte.
I amb els pares la comunicació, la confiança s'ha de filar des de que són petits. Uh-huh. És molt difícil que tu agafis amb un adolescent, amb una noia a l'adolescència li comencis a parlar de sexe, et posis a veure pel·lícules, no trauràs res. Vull dir, aquesta comunicació no existeix. En canvi, si tu des de ben petit ja has creat aquesta confiança, és molt més fàcil després parlar i parlar de forma clara, no? Vull dir, educar en la intimitat, saps que alguna vegada t'ho he comentat, va molt més enllà, no?, de la part sexual. Si comença, és molt fàcil començar des de ben petit, no? Però jo aquí el que he vist és que és l'època del jo-jo i del ja-ja. I falten molts límits perquè hem vist molts nanos, 9, 12 anys, veient pornografia. En grups de WhatsApp, al WhatsApp no s'hauria d'accedir fins als 16 anys. Molts pares i mares em diuen, ai, però què fem? El meu fill i la meva filla quedaran fora. Doncs uniu-vos i d'alguna forma, per això jo estic fent aquest activisme, perquè estava sola, en realitat, no? Hem de fer, perquè tots donem les culpes a fora, no? Jo, igualment que lluitem perquè hi hagi una verificació real d'edat, que ara estem amb el pacte d'estat, amb l'associació, però també les famílies ens han de posar les piles, parlar molt clar des de que són petits, adequant el llenguatge a l'edat, i també les institucions s'han de posar les piles, tots plegats, no? Però jo, per exemple, quan parlo amb professors, per exemple, el professorat, professors i professores, clar, ho passa molt malament. També he vist molt desconeixement perquè, mira, una de les nanes deia, per exemple, ara em ve el cap que deia, és que, ¿dónde lo voy a denunciar?, no?
Clar.
Bueno, doncs pues sí, es pot denunciar, es pot denunciar a les plataformes, a més ho pots denunciar a l'Agència Estatal de Protecció de Dades. Aquí és on ha d'estar, en aquest cas, la formació, la informació, o on han d'anar, l'han de tenir, tant pares, mares, com educadors, no? Que vol dir que a l'escola no saps de qui has d'anar, perquè això és normal. Aquest és el problema, no?, que es normalitzi.
Uh-huh. Anna, un altre dels grans titulars d'ahir va ser la brutalitat, la violència, no?, lligada als continguts pornogràfics. I clar, tot això nosaltres ens preguntàvem avui, no?, ho veuen nens, nenes, que no estan en absolut preparats per aquest tipus d'imatges, no? I a tot això se li suma una paraula clau, que és aquesta addicció, a majúscules. Un infant és més vulnerable a caure una addicció que un adult?
Oh, i tant, perquè un infant, el seu cervell, com molt bé comentava amb altres paraules, el Pere Estupinyà,
sí.
El cervell adolescent és més vulnerable, més fràgil i més susceptible a les addiccions. Per què? Perquè té la zona de control que està a desbocar, la zona de plaer, precisament, que està més desbocada, i la zona de control encara es va desenvolupant i no acaba fins als 20 i pico d'anys. Que jo sempre faig la broma quan parlo d'això, dic que hi ha persones, no, en 40 anys, que encara no han madurat per això, perquè no han desenvolupat la zona aquesta de control, no? Per això és molt més perillós, perquè és més difícil que se'n surti d'una addicció una persona que l'ha agafat quan era jove o un infant, que no pas, doncs, una persona que ha adquirit aquesta addicció quan és gran. I això és una altra cosa que m'agradaria també puntualitzar. No sé si en els altres programes es veurà, espero que sí, perquè a mi és una cosa que em preocupa. Mm. Perquè, com et deia abans, que estem en l'època del jo-jo i ja-ja, que un dels meus amics d'Ale una Vuelta, que també fan una feina molt bona en aquest sentit, és que quan estàs parlant d'aquestes imatges tan violentes, les persones que surten darrere d'aquestes càmeres, ningú diu res. És la por de dir que el meu fill no vegi això. Bueno, inclús hi ha una mare que la filla té que dir para de mirar, no? Mm. A mi això és el que em preocupa també, que ja no és aquesta pèrdua de sensibilitat, no?, que hi ha al respecte, i que per això penso que és molt important educar en el cervell social, més enllà d'educar en la sexualitat, no?, posar-se les sabates dels altres. I avui dia, per mi això és fonamental.
És fonamental.
Que si ens eduquessin al cervell social des de la infantesa, no tindríem molts problemes dels que tenim, no? Posar-se les sabates a l'altre, ajudant a casa, estan amb els avis, estan després amb una associació, ajudant. Sortir-ne de nosaltres. I els pares també, i les mares, aquí tenim molta feina.
Anna, mira, ja per anar acabant, de ben segur que ara mateix molts pares i mestres ens estaran escoltant, i la pregunta, no?, que també ens hem fet tots, la societat en si, i espero que així sigui, no?, és què hem de fer davant de tot això, no? Com s'ha d'abordar aquest problema? Pares i educadors i societat.
Sí, està claríssim que cal una verificació real d'edat, vull dir que s'han de posar, a mi quan em diuen és que no es pot fer del mateix que estem veient ara amb la intel·ligència artificial tot el que es pot fer, no m'ho crec, no? I molts experts saben que això no és cert. Però el primer nivell de prevenció és com les famílies. I les famílies jo sempre dic que hem de fer tres coses fonamentals. Primer, ser exemple. Segon, el tema de la comunicació, que com et deia abans, serà molt difícil comunicar-te amb el fill adolescent si no has treballat quan era més petit. Parlar-los molt clar, a cada edat, parlar doncs, de 0 a 5 anys d'una forma, dels 6 al 9 d'una altra, dels 10 al 13 d'una altra forma, i després que ells sàpiguin què penses tu del sexe, de tot l'entorn que hi ha, fer-los preguntes, però clar, han d'estar acostumats a això. I després, algo molt important, que és posar límits. Posar límits és superimportant. Tenim el concepte de pares retrògrados, no? Tenim que ser guais, tallar els límits, doncs contribueixen precisament, saps que comentàvem allò de la part del còrtex prefrontal, no? De l'autocontrol, doncs contribueixen al desenvolupament d'aquest còrtex prefrontal i de la capacitat d'autocontrol. Jo crec que tot allò que tingués a veure amb la salut i el desenvolupament no hauria de ser negociable. Per tant, crec que tenim... I els pares que... i les mares doncs, que es veguin sols, que vagin a les escoles, que parlin, que vinguin a l'associació, vull dir jo... Ja et dic, estic disposada.
Disposadíssima, ho sabem, Anna. Ha estat un plaer, Anna, de debò, a conversar amb tu avui. Anna Plans, presidenta de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. L'Anna Plans porta, com dèiem, anys treballant contra aquesta xacra del porno. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada. Anna, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, Mercè. I Marta.
Clar, justament per seguir parlant, Marta, d'aquesta generació porno, avui també hem volgut convidar al Fabricació Pròpia el Miquel Àngel Prats. Encara tenim uns minuts abans d'arribar a les 6. Mestre i psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Miquel Àngel, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Déu-n'hi-do. Vas veure el documental ahir o no?
Sí, i tant, no me'l vaig voler perdre, entre altres coses, perquè el van anunciar i la promo realment doncs, era... La veritat és que com a educador era molt important, lògicament, poder-lo veure, sí.
Una de les coses, Miquel Àngel, que es parlava i el documental era que els infants no van a buscar el porno, sinó que és el porno que els ve a buscar ells a través de les xarxes socials, els jocs en línia, que ens posàvem tots les mans al cap. Com pot ser això? O sigui, com funciona?
Clar, saps què passa? Que jo tampoc voldria, en aquests moments, ara demonitzar la tecnologia, no? O en aquest cas matar el missatger, no? Però sí que és cert que hi ha una qüestió que es va posar molt de manifest al llarg del reportatge, i m'imagino que els dos capítols següents també seran així, que era el grau d'estupefacció, en aquest cas, de les famílies, no? Sobretot els pares i les mares que estaven al costat d'infants i adolescents al voltant d'això, no? Clar, el tema, jo crec que està damunt de la taula, és fins a quin punt som capaços, en aquest cas, doncs, de liderar aquest tema. I això vol dir regular, posar control i saber dir no. Saber dir no educa, també. Educa. Jo crec que és important poder-ho dir. I vol dir que a cada etapa, a cada edat, a cada moment i a cada maduresa, perquè, en definitiva, els pares acaben sabent també doncs, si hi ha un fill seu, doncs, en aquest cas, doncs, és prou madur, doncs li toca o no li toca en aquest cas doncs, el què a cada situació, no? Per tant, aquí el que cal també és demanar, en aquest cas a les famílies, que entomin temes que són lògicament molt delicats, com és, per exemple, aquest tema. I sembla ser que això costa, i costa molt, no?
Clar, una altra pregunta que ens feien molt també avui, Miquel Àngel, és com és que els continguts pornogràfics no estan regulats, no? Perquè els infants estan abocats a consumir-ne encara que no ho vulguin.
Sí.
I de quina manera es podria regular, si és que es pot?
Jo et diria que en el món digital serà molt difícil que acabem posant, en aquest cas, algun tipus de barrera, entre altres coses, perquè se la saltaran. En algun moment del propi reportatge algú va sortir també explicant que s'ho saltaven, eh? I per tant, alguns són petits hackers que són capaços de saltar-s'ho, no? Per tant, davant d'aquest fenomen, jo crec que és molt important prevenir-ho. I prevenir-ho vol dir parlem-ne, perquè existeix aquest perill. I parlar-ho vol dir tractar-ho amb la màxima naturalitat i la màxima obertura. Jo crec que també és important que sigui que existeix això i això no és la realitat, no? Això existeix, és veritat, és així, existeix, està, però no és la realitat, no és com nosaltres, en aquest cas, ho acabem, en aquest cas, doncs, jo crec que és important el diàleg, és molt important. En aquests moments, ara crec que ara més que mai, la figura, en aquest cas de la família, i en aquest sentit és molt, molt important, perquè malgrat que comencem a prohibir i comencem a posar passos barrats a moltes coses, si volen, acabaran entrant, en aquest cas, doncs, a continguts d'aquest tipus.
Clar, Miquel Àngels, bona tarda. Mira, també et volíem preguntar en aquesta línia que tu apuntaves. Clar, estem parlant d'aquesta feina dels pares, d'educar, de divulgar, de xerrar, no?, amb els seus fills, les seves filles, però clar, estem parlant que els pares, les mares, els estan educant els infants en una cosa en què els infants són més experts que els adults. Tu ho deies, que hi ha hackers d'11 i 12 anys. Clar, això encara fa més difícil, no?, la tasca dels pares, perquè és que resulta que els fills en saben més que ells de tecnologia.
Sí, jo diria que hi ha dues qüestions, no? Hi ha dues qüestions. Una cosa són els aspectes tecnològics, que aquí sí que et puc dir que estic completament d'acord que els nostres infants i els adolescents potser sí que et diria que en saben més de connectar-te al wifi. Que siguin competents digitalment, bueno, potser això sí que ho posaríem una mica en qüestió, eh? Mm. I l'altre tema, que a mi és el que realment m'està començant a preocupar i cada vegada més, són qüestions que tenen a veure amb un tipus de competència emocional. Jo crec que hi ha una gran mancança, enorme mancança, sobre qüestions de tipus sexoafectiu i emocional. És a dir, en el fons, ahir del que es posava de manifest és que no ens coneixem a nosaltres mateixos,
totalment.
No coneixem com ens podem estimar, com poder conèixer l'altre, com conèixer i reconèixer l'altre, eh? Com conèixer i reconèixer l'altre. I això no és una qüestió tecnològica, això és una qüestió de coneixement d'un mateix. O sigui, fixeu-vos, ens n'anem als clàssics, a Sòcrates, és a dir, conèixer tu mateix. Per tant, escolta, Maguera, et diria, posem l'accent, en aquest cas, doncs, a la família i a l'escola, en com ajudar en qüestions emocionals, en qüestions de conèixer tu mateix, conèixer l'altre, és a dir, temes com aquesta vessant emocional, sexoafectiva, i també, escolta'm, temes a vegades tan desagradables que són incòmodes de tractar, però també, com per exemple, el tema de la mort. També hem de parlar d'aquests temes. No els podem amagar. Oh, no, escolta, sap què passa? Que jo aquest tema no em vull parlar perquè és massa petit. No, escolti'm, n'hem de parlar d'aquestes coses. N'hem de parlar. I llavors jo crec que davant de segons quin tipus de situacions amaguem el cap sota l'ala i mira, vaig a dir una cosa molt grossa, però negligim.
Negligim.
Negligim, sí. Educativament parlant, negligim. I et diria que, en aquest cas, la família... negligim, perquè ens costa molt. Probablement són temes que no els tenim resolts nosaltres, que no els tenim resolts els adults, ens costa molt parlar, lògicament, amb els infants. Doncs, per tant, tenim un problema. Per tant, potser caldrà que primer els resolguem els adults per potser, en aquest cas, doncs, tractar-ho amb infants i adolescents.
Amb els infants i adolescents.
Són emocionals. Clar, són qüestions.
Uau, és que és molt interessant. N'haurem de parlar més, Miquel Àngel, però ara abans li demanàvem a l'Anna Plan si hi ha algun pare... alguna mare, avis, dèiem, societat en general, que ens estigui escoltant ara mateix i diguin, ostres, què podem fer, no? Tu què els hi recomanaries? Com es pot afrontar aquesta por també de parlar?
Clar, jo diria, d'entrada, si els podem acompanyar a que això no ho descobreixin sols, molt millor. Una, dos... saber exactament què consumeixen. Home, una de les coses que em va sorprendre més ahir és que moltes famílies viuen a la inòpia masopina exactament del que fan els seus infants i adolescents.
Totalment,
això no pot ser.
Sí.
Clar, això no pot ser. No sabem, sigui la galàxia dels adolescents era una i la galàxia de les famílies...
de les famílies era una altra.
Clar, per tant, aquí hi ha un decalatge, hi ha una gran... Mira, mai més ben dit, també hi ha una bretxa molt important al voltant d'això. Per tant, home, doncs preocupem-nos també perquè consumeixen. I escoltem-nos, fem de no sé ara com es diu en català, no? Però de Pepito Grillo, no?
De la veu de la consciència, eh?
Veu de la consciència. Sí. Fem allò que... Escolta'm, vols dir que el que està dient aquest influencer és bo? Vols dir que el que està dient aquest... O sigui, com que estan consumint i a vegades el referent no el troben amb nosaltres, acaben penjant-se del primer que diu una bretolada directament a la xarxa. Per tant, necessitem estar molt al damunt. Uh-huh. Necessitem estar molt al damunt. Ara, cada vegada més, no?, en aquest sentit.
Miquel Àngel, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, de debò, també, per haver entrat en directe al Fabricació Pròpia. El d'ahir és el primer de quatre documentals que aborden la pornografia TV3 amb aquesta generació porno. El proper s'emetrà dimarts que ve i abordarà la hipersexualització de la música i la cosificació de la dona, que ahir ja es va deixar entreveure, però que també es tocarà, importantíssim. I, com dèiem, aquí des de Fabricació n'haurem de seguir parlant durant moltes setmanes. Josep Maria, gràcies, de debò. Una abraçada.
Molt bé.
A Josep Maria, perdona, Miquel Àngel.
Un plaer.
Un plaer, com
gràcies
sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i professor de Blanquerra. No tenim temps per més. Ja tenim a l'Ignasi Miranda, que està a punt d'entrar amb el Sense Distància. Ejarque.
Ja ho tenim fet,
ja ho tenim fabricat per aquest dimecres. Demà ens hi posem a 2:15.